perdido. Cabezas han caído. Guerras para reyes falsos. En luchas por causas perdidas digo quiero soñar en color. Quiero soñar. De la tierra, los hombres encadenados que luchan por poder hablar de lo que sea en donde sea. Digo, quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Por lo que vive lo matamos, matar el tiempo que manda el mundo, que larga pesadilla. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar. Como algo que una cosa va a caer en el loca, no. Por el pasador, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como algo que una cosa va a caer en el loca, no.
Escoltem el programa Judici a la Justícia des de Ràdio Contrabanda en el 91.4 de la FM i dir-vos que les formes per contactar amb aquesta ràdio, que són el telèfon, que és el 933177366, per qualsevol persona que vulgui parlar-nos en directe i dir la seva. I després també tenim l'apartat de correu 748 amb el codi postal 08080 de Barcelona. I el mail contrabandafm@contrabanda.org. Dit això, doncs, comentar que avui portem diferents temes. Portem tema Amadeu Caselles, que ha sortit un comunicat a data d'ahir de que deixava la vaga de fam. Tenim també algun tema sobre el que ha passat a l'Amazònia, al Perú, a la part de la selva Amazònia Perú, la massacre que ha provocat el senyor Alan García. També comentau per aquí davant, doncs, que tenim coses sobre feminisme.
Sí, tenim temes de defensa, d'autodefensa per a dones. Després, si tenim temps, comentarem un text que fa una reflexió sobre els textos legislatius que hi ha hagut i l'últim sobre l'avort. Després també comentarem que és l'aniversari d'una altra ràdio lliure, que és Ràdio Línia 4, que fa 20 anys.
Igual que Contrabanda en efecte 8 aquest any.
Igual que Contrabanda també, pues això. Tenim una mica de tot. I després també, si tenim temps, que bueno, pues comentarem també, parlarem sobre la central nuclear de Garoña, que ara ha extingit ja la seva vida i l'haurien ja de tancar, i el govern ara pues ha de decidir si la tanque. I bueno, hi ha el Consell de Seguretat Nacional allí, que ara ha emès un informe que no és vinculant, però diu que aquesta central, que ja fa molts anys que xute i està planificada de l'any 1957, o sigui que és una central, diguéssim, de primera generació, i ara ja les que estan fent són de quarta, doncs han dit que volen mantenir-la, però bueno, els veïns també tenen coses a dir-li, a dir, i nosaltres llegirem, si tenim temps, doncs un text que parli sobre què opinen els veïns allí, no? I ja està. Això és el que llegim. Després també llegirem unes poesies,
molt bé,
el nostre company, i bueno, esperem que us agradin. Llavors, amb què voleu començar?
Doncs, si voleu, començar amb el tema aquest de la Madeu Caselles, tot i que el comunicat és ben curt.
I també tinc un escrit que és comentant la sentència que ha sortit des del Supremo, Tribunal Suprem, de que el FIES és il·legal. Llavors, un doctor en sociologia ha fet un escrit i m'agradaria llegir-lo, no? Per a veiem, a través d'aquest escrit es veu com les presons, les càrceles en castellà, les presons pues actuen al marge de la llei. A les presons les lleis no existeixen, ells tenen les seves lleis, no? Llavors aquest home l'argumenta i l'explica molt bé, no? I ho llegiré. Si vols, en el tema de les presons,
comencem amb això, el petit comunicat que ha sortit sobre el tema de la Madeu Caselles, que diu així: Madeu Caselles Ramón, prisionero político libertario, por motivos de salud dejo voluntariamente la huelga de hambre que venía manteniendo desde el día 24 de mayo, esperando que desde fuera se siga presionando hasta que salga de la cárcel. Agradezco a todo el mundo su apoyo, espero que lo continúe teniendo. Amadeu Caselles Ramón, Martorell, 16 de juny del 2009. També que ens comuniquen, doncs, que a l'Amadeu li han dit que li treuen les prohibicions que tenia amb les visites, sembla ser, i també ens informen de que li han donat les cartes i els paquets que li tenien retinguts i que l'han traslladat en una cel·la individual. També comenten, doncs, que durant aquesta vaga de fam l'Amadeu ha perdut uns 19 quilos.
I l'escrit que jo tinc es diu així: César Manzanos, Bilbao, Salaqueta, expansión del FIES dentro y fuera de las cárceles. El doctor de sociología y miembro de Salaqueta, César Manzano, valora la sentencia del Tribunal Supremo en contra del régimen carcelario FIES, fichero de internamientos de especial seguimiento, y concluye que no obsta dicha sentencia para que la cárcel pueda funcionar al margen de la ley, pero también afirma categórico que aún así nunca podrán suprimir los derechos a la dignidad y a la disidencia. La política carcelaria que se organizó a finales de los 80 con Mújica como ministro de Justicia y Asunción como director de prisiones se fundamentó en la apuesta por la reproducción de un modelo carcelario asentado sobre tres criterios prioritarios: la contención, la necesidad de garantizar la gobernabilidad de la cárcel y el negocio de la penalización. Ni que decir tiene que esas orientaciones han traído consigo la necesidad de sacrificar los derechos fundamentales de los reos no suspendidos en los fallos condenatorios. Estos tres criterios prioritarios se sustentan en dos pilares que se institucionalizaron en 1991. Por un lado, el aún vigente plan de amortización y creación de macrocárceles, que en la práctica ha supuesto la generalización del régimen de excepcionalidad, ya que funcionó como cárceles de máxima seguridad, aunque sean catalogadas oficial y eufemísticamente como centros tipo polivalentes, separación de los reos según criterios disciplinarios. La consecuencia directa ha sido la inversión de dinero público en el negocio privado de la industria carcelaria, que ha supuesto el incremento explosional y sin precedentes de las tasas de población encarcelada. Esas tasas de encarcelamiento en progresivo incremento durante la primera década del presente siglo y a un ritmo de crecimiento imparable están en total disonancia con las tasas oficiales de criminalidad registradas en el Estado, que nos sitúan a la cabeza de las tasas medias de encarcelamiento de los países de Europa Occidental. Y sin embargo, registramos tasas oficiales de criminalidad muy por debajo de la media europea. Ni que decir tiene que para ello ha sido imprescindible una política de endurecimiento de las penas para alargar el tiempo de reclusión y encarcelar a nuevos sujetos criminalizados, propiciada por el mensaje que las empresas mediáticas han hecho calar. La sociedad pide más mano dura, más penas ante el alarmante incremento de la crueldad de los delitos. Por otro lado, el segundo pilar que sustenta la actual y futura política carcelaria es la creación de un sistema integrado de información y aislamiento, control directo dentro de la categoría administrativa, FIES, ficheros de interno de especial seguimiento, inicialmente creada con el fin de tratar de neutralizar o eliminar a aquellas personas presas consideradas no rentables. Estas son definidas como internos de control directo, dado que su actitud y actividad crítica y disidente con la institución carcelaria pueden poner en peligro el buen orden y funcionamiento del establecimiento, es decir, la gobernabilidad de la cárcel. Este primer experimento ha sido el ensayo para que lo que progresivamente ha sido la extensión del control directo a la mayor cantidad posible de personas encarceladas. Pero la extensión del régimen de aislamiento FIES, equivalente a un régimen cerrado de incomunicación extrema y al seguimiento, vigilancia y tratamiento individualizado con fines de neutralización y liquidación de los peligrosos, se ha ido progresivamente extendiendo también a otras categorías de recluidos, presos encarcelados por cometer delitos, por motivaciones políticas o religiosas, reos catalogados como pertenecientes a la criminalidad organizada, etcétera. Todas estas categorías han sido utilizadas como disculpa para la paulatina extensión del régimen de excepcionalidad, aislamiento, medios coercitivos, regímenes cerrados, etcétera. Jamás interesó regular legalmente el estatus de esos dispositivos de control interno aparentemente excepcionales, al igual que jamás interesó desarrollar una ley procesal en materia de vigilancia penitenciaria que garantizara el derecho a la defensa de las personas encarceladas. El sistema carcelario necesita funcionar con elasticidad normativa, a golpe de circulares administrativas internas que puedan mutarse según las circunstancias, y que, como ha quedado demostrado la última sentencia declarando ilegal al régimen FIAS, pueda permitir a la cárcel funcionar al margen de la ley. Hoy puede derogarse formalmente el régimen FIES, pero ya está en funcionamiento la última gran fase total de expansión del régimen carcelario de control directo a toda la población recluida, abandonando definitivamente las ideologías reinsertadoras y convirtiendo en simbólicos los dispositivos para hacer posibles las garantías jurídicas de los derechos fundamentales, juzgados de vigilancia penitenciaria, turnos de asistencia letrada de oficio, etcétera. Se consigue inyectar la sensación de impunidad a los reos, dándoles solamente la posibilidad de elegir entre dos opciones: domesticación y, por tanto, sometimiento a la disciplina y arbitrariedad carcelaria, o neutralización y o aniquilación mediante la institucionalización de los regímenes de aislamiento y las sofisticadas técnicas de tortura física y psicológica. Para ello, se ha parido ya tres nuevos meses de gestación del SISPE, una base de datos con informaciones íntimas y confidenciales sobre más de 62.000 personas presas y sus familiares. Estos sistemas no son nuevos. Están importados de otros países que ya modernizaron, privatizaron y mercantilizaron sus sistemas carcelarios, como es el caso de Israel o los Estados Unidos. En la plasmación tácita en el ámbito de la ejecución penal de un sistema punitivo y cuyo objetivo real es de su propia autorreproducción mediante la utilización de la población encarcelada y potencialmente encarcelable, extensión de la penalización a nuevos sujetos, o mejor dicho, a todos los sujetos, con materia prima para la revitalización permanente de las millonarias tasas de ganancia de la boyante industria del control del delito. Quizás la sentencia judicial reciente en contra del régimen FIOS, como tantas otras que finalmente han acabado en el Tribunal Constitucional, derecho al trabajo, condiciones de las conducciones, cumplimiento en lugares de origen, etcétera, sirvan simbólicamente para evidenciar evidenciar cómo el sistema carcelario actúa de un modo sistemático al margen de las leyes para supuestamente luchar por hacerlas cumplir. Pero eso es anecdótico. No nos engañemos. La extensión del régimen FIES a toda la población encarcelada, a su entorno social familiar, mediante la implicación policial, es lo que está organizando desde ya hace tiempo y, como siempre, a espaldas de los afectados y del conocimiento de la sociedad. Cabe destacar y subrayar que no solo se controla a las personas cuando están dentro de la prisión, sino que el seguimiento se realiza también fuera de la misma y se extiende a su entorno familiar, a los amigos, para el cual el sistema policial actúa en estrecha coordinación con el carcelario. Sin embargo, y con el ánimo de adversar, hemos de felicitar a las Madres Unidas contra las Drogas por llevar esta denuncia del FIES hasta el Supremo, porque el fallo sirve una vez más para hacerles saber a quienes deciden sobre las políticas criminales, carcelarias, que podrán continuar con su macabro negocio lucrativo a costa de los impuestos de los contribuyentes y de arruinar la vida de las personas presas y de sus familiares, pero no conseguirán hacerlo a nuestras espaldas, que siempre nos tendrán enfrente, puesto que los dos únicos derechos que no nos pueden violar y suspender son los derechos a la dignidad y a la disidencia, como ya sabíamos hace más de 25 años y los difundimos con un cartel: todos somos FIES. Bueno, pues això ja que lligar-lo una mica con tot el general, però el que estem visquent, del control entre la policia con la gent que en certa forma vol fer solidaritat con la lluita antirepressiva i con los carcelarios, no?, con los carceleros, i a la Madera pues ha sigut un exemple, no? Si voleu comentar alguna més, pues endavant.
Bueno, es que el test encara està assimilant, no em sembla.
Sí.
Bueno.
Perquè és llarg, però no deixa de ser una demostració més, no?, de la il·legalitat d'aquest sistema, el sistema FIES, perquè ja massa anys portem portant-lo sobre les esquenes, sobretot les persones preses, com per no donar-nos de que... Vaja, jo com a mínim no necessito el Tribunal Constitucional perquè em reconegui que això és demencial. Però també dir, no, és una mostra més que dintre d'ells hi ha certs nivells de tortura que ells no consideren com a tal. Llavors, doncs, es prenen...
Bueno.
La llibertat per no dir rota també.
Sí, segons ho he escrit...
El que està clar és que encara que el Tribunal Suprem hagués dit que el règim FIES és legal, això no significa dir que deixés de ser un règim totalment inhumà i que
va contra... Que diu que és legal.
Que encara que hagués dit que fos legal, yeah, que seria que ens ho hagués dit, vull dir que nosaltres tampoc... Que per un cop s'apliqui en la medicina, no?, que un tribunal digui això...
Jo el que entenc de l'escrit és que estan sí, sí, se'n rota, els de la presó estan se'n rota. Ells han preparat una cosa que todavía és pitjor que el FIES, no? No sé si s'ho expliquen, ara es diu CISPE, no? Saps?
Que ens... Bé,
o sigui que...
Això ja es preparen pels temps que vindran, no? Ja van fent experimentos ells. Però bueno, aquesta setmana també ha sortit la sentència dels Mossos que van apallissar en aquell noi a la comissaria de les Corts i que la càmera oculta ho va gravar i que va sortir per totes les teles, on jo mateixa he pogut veure com li peguen puntades repetides vegades quan el noi ja està al terra. Doncs només els han condemnat a una falta, a la pena mínima per a una falta, o sigui, no els han condemnat ni per un delicte, els han condemnat per una falta de lesió i com que no els interessa dir massa la multa, perquè els han condemnat amb una multa i els mitjans no els interessa massa, no m'ha quedat massa clar si són 600 euros o 1.500. No m'ha quedat, depèn de la cadena dels 600, depèn de la cadena dels 1.500 euros. I han set 3 els condemnats i el caporal que dirigia l'operació absolve.
Han sortit els Mossos d'Esquadra també tenen sindicats i hi ha un que està com afiliat a l'UGT i l'altre està com afiliat a les Comissions Obreres, que són els majoritaris, i llavors són 600 euros segons els sindicats, però que estaven molt ofesos.
Estaven ofesos?
Sí, perquè a sobre volien que que el que havia rebut la pallissa, l'home aquest, les hauria tingut que indemnitzar ells.
A sobre, encara.
Sí, perquè sabia que se l'havia trencat una mica la bota, el pobre mosso,
clar,
saps?
I, no, i per, que l'indemnitzessin, perquè com que tota Catalunya ha vist amb els seus propis ulls la calanya que són,
sí,
que són uns maltractadors i uns torturadors, doncs pues ara volen que els indemnitzem, per què? Perquè diguem ben i fort el que són, que diguem ben fort el que hem vist, que diguem ben fort el que la gent denuncia.
Estaven molt ofesos i volien la dimissió del Saura.
Això fa dir que ho volen,
sí,
perquè tenen la guerra i bueno, estan esbrallats amb tothom.
Bueno, això és com un comunicat, no?, d'aquests sindicats, no?
Sí.
Jo me'n recordo una vegada quan feien com unes accions per Barcelona i cada dia era una diferent, i un dia van allà a la Via Laietana i deien comissiones, amarillo es, comissiones, amarillo es, i van entrar per tot el sindicat de comissions i se van enfadar molt, perquè ells amarillos no són. Ara, respalda a los Mossos d'Esquadra, se ve que sí.
A los Mossos, als carcereros també els apoyen i també tenen una secció dintre dels sindicats,
pues
que són de carcellers.
Pues és lo que hi ha. Ja, i aleshores aquests elements d'allò pues, estan tractant de ara dir que els que han perdut l'ull no han sigut els Mossos.
Sí, això era l'altre.
És algo exagerat, no?
Sí, que era la gent del carrer mateixa. Bueno. Però bueno, canviant de tema...
Sí, digues.
No sé, si fiquem una cançó i és això, bueno, un poema...
Vale.
I després ja fiquem...
Què te sembla a tu?
Em sembla bé, em sembla bé. Es puc deixar aquí després de que llegeixis un dels poemes,
sí.
Doncs posarem dues cançons de S.A. de Societat Alcohòlica, que una és En el Tejado i l'altra és Por su bien.
Bueno, jo avui vull dedicar els meus poemes a una persona que admiro molt, que és una persona que a mi m'ensenya molt quotidianament, que es diu Diana. I aquesta es diu actitud. Junta les manos en horizontal, busca el equilibrio. No mires nada, aligera las tensiones. Fluye a las capas profundas, piensa con tu cuerpo, mientras el tiempo pasa diluyendo tus emociones. Renueva el sentido volviendo al origen donde empieza la vida y desvanecen los sentimientos. Abandona tu yo, vislumbra la libertad, surgiendo de manera inesperada en un instante sin padecimiento. Despierta la realidad inestable del fenómeno cambiante y así, caminando por el desorden cósmico, recogiendo las esencias del sanar, tu cuerpo, tu esencia se hacen unidad. Universo, caos y naturaleza abiertos se te mostrarán y sin esfuerzo por ellos podrás transitar. Nadie podrá vivirlo en tu lugar y así recogida en ti misma, viendo tu esencia sin temor ni padecimiento, irradiarás la anarquía. Actitud rompedora de hábitos, voluptuosa sensación vivida en la plenitud del ser, generador y principio de la energía, nadie podrá vivirlo en tu lugar. Y así, recogida en ti misma, viendo la esencia, sin temor ni padecimiento, irradiarás la anarquía. Testimonio en Diana. Hola, salud. Venga.
La cena, que me están esperando los amiguetes para ir de juerga. Come on.
Bé, tornem a ser el programa Judici a la Justícia, on cada dijous a la nit, i ara, com comentàvem a la presentació del programa, doncs llegirà la companya un parell d'articles, un d'ells sobre l'avortament i l'altre sobre l'autodefensa per a mujeres. Exacte.
Reflexions entorn la llei de l'avortament. El dret a avortar i el dret a decidir sobre el propi cos han estat dues reivindicacions clau en el discurs feminista des de fa més de 100 anys. Encara avui és motiu de lluita. Els estats han legislat al respecte, posant més o menys traves a un avortament lliure i gratuït que permeti que una dona encinta no sigui mare sempre que ella així ho desitge. A l'estat espanyol s'està debatent actualment el projecte de llei de la ministra Aído, que hauria d'aprovar-se abans d'aquest estiu i que sembla que ampliarà en una línia molt avançada, permissiva i progrés els supòsits legals per avortar. Aquest fet està enrabiant els sectors reaccionaris de la nostra societat, els quals porten ja temps movent fitxa, especialment amb el seu xantatge moral patriarcal. N'hi ha realment per tant? Bé, com podeu saber, l'ofensiva de l'Església Catòlica amb la qüestió de l'avortament ha tornat a 30 anys enrere de cop. Ara ja, ells ja no estan debatent si, com avortar, ja no estan a debatent això de la llei, sinó que estan debatent ells, perquè nosaltres no, ells, si podem o no avortar les dones, si tenim dret a decidir o no avortar, no? Tornem amb el cas aquest a parlar de que, bueno, de que som les dones que ens fa falta avortar i que volem decidir avortar perquè no volem ser mares, doncs ens tracten d'assassines, no? I així estem, i a més en aquesta societat que, bueno, que suposadament diuen que hem superat el masclisme i que ja, bueno, ni se'n parla de la societat patriarcal, quan cada dia un munt de dones veiem com cauen mortes a mans de les seues parelles, saps? A mans d'homes que elles coneixen, i això serà que ens afecta. Sí.
Tenim una trucada.
Hola, bona nit.
Així que passem la trucada i després continuem el tema aquest. I un moment. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, què tal?
Hola, guau, què?
Com va?
Bé, bé. Estan bé, estan bé. Tinc que fer unes preguntes.
Vinga,
espera. Sí, bé, la pregunta és quan una persona amb la dona es passa 10, 15, 20 anys a presó, al final les afecta que tot tancat que està dintre o què?
Home.
Que té una paraula de la presurització, no? Una paraula...
Evidentment jo crec que sí que afecta i afecta molt, no? Perquè la presó precisament va destinada, no? a fer canviar a la persona, no?
Sí.
I els mètodes que utilitza són l'autoritat, no? La submissió,
sí.
I la tortura, no? La violència extrema.
Sí.
I moltes altres formes de violència que es donen dintre la presó, no? I aquesta violència, evidentment, a les persones ens afecta i ens afecta molt. Sí. I una persona que no té escapatòria i que ha de viure 20 anys en aquesta situació, evidentment que, a part de conseqüències físiques, sí que té també conseqüències psicològiques, que,
sí.
Que són traumes, no? Cops molt forts, ferides molt profundes, que se li han anat provocant al llarg dels anys, no? I que tota l'estratègia aquesta repressora de les presons per intentar rehabilitar els suposats desviats del sistema, però al cap de la fi el que està fent, no? El que fa és dinamitar, no? les persones, intentar destruir-les, buscar gent que sotmeti, sobretot que se sotmeti, no que sigui bona persona, sinó buscar que el pres es sotmeti, al preu que sigui, no? A l'autoritat dels funcionaris, i evidentment això va minant, no? La dignitat del pres,
ja.
I els presos que es volen mantenir ferms, doncs ja veiem com amb la Madeu Casenyes, amb el Pinteño i molts altres, no? Que han sofert i sofreixen les conseqüències d'això.
Sí, la violència física, l'última extrema, la violència física.
El més extrem, la violència física, però no vol dir que sigui la més important, no?
Ja.
Hi ha moltes altres formes de dominació, com la humillació, no? O altres tipus de maltracte verbal o psicològic que també fa molt mal.
Sí.
No només el físic, no? A vegades les coses que ens fan mal psicològicament són les que costen més temps de curar també, perquè el cos es regenera, però la ment té unes barreres que costen més de trencar.
Sí. Sí.
Vostè més de cura.
Sí, no, perquè jo diria, perquè ho he parat amb un del barri, que la llibertat. S'ha passat 6 mesos de permisos i llibertat d'anar a dormir. I 3 anys tancat, per un atracament de 200 euros a la caixa, perquè era resident i...
Per un atracament de quant?
De 200 euros.
200 euros, eh?
Per un resident, reincident, i llavors a la banca, res de mal foc i res. No, aquella que ella, yo la haría importante la prisión, aquí no hay nadie en la calle.
Aquesta és l'altra, no? Aquesta és l'altra, que
no,
la societat i quan surts, està, en comptes de trobar-se reintegrat en el sistema, estan molt aïllats, no? No saben,
sí,
com desenvolupar-te en el món que hi ha fora, perquè és tan diferent del que hi havia dintre.
Sí.
I a més que allí ells gairebé no tenen autonomia, no? I al carrer has de prendre moltes decisions i has d'intentar encertar-les també.
Sí, és, això que estàs explicant tu, hi ha un terme que normalment la gent que coneix presos i han estat molt de temps a la presó,
sí,
diuen que s'ha institucionalitzat.
Com?
Que s'ha institucionalitzat.
Ah, sí.
Saps? O sigui, en tal forma s'ha ficat a dintre la forma de funcionar de la presó, a dintre, sí, que l'ha posseït, que llavors no té el que la companya està explicant, l'autonomia, la forma, diguéssim, voluntària de fer com les coses, no? Està esperant les ordres, està esperant, saps? No sap desenvolupar-se, no? El sistema s'ha ficat dintre d'ell, no? Llavors tenen un dit entre ells quan algun pres arriba a aquest punt, no?
Sí.
Que en certa forma ja l'han vençut, la presó l'ha vençut, l'ha agafat, no? I en què està al carrer ja està, la seva ment està a la presó, no? No sap d'allò, per això és tan important a vegades resistir en aquest sentit, és a dir, institucionalitzat. Era un pres institucionalitzat, no? O sigui, en certa forma el sistema ja l'ha destruït com a persona autònoma, no?
Ja, sí.
Que és una de les funcions que té la presó per aquest sistema és aquest.
Sí, tenia la marxa de la carrera de tot.
O sigui, antigament pues, ho farien com les preparacions, els malalts, saps, que te ficaven els electrocions i te feien una posició i te quitaven un trosset del cervell que...
No, no, no.
Sí, pues,
no,
sí, ara han arribat a unes tècniques que són psicològiques, que en certa forma t'anulen com persona, no? Llavors, un pres que te digui això, no? Al carrer no soc res, saps? En l'argot que usa la gent que veia, diu institucionalitzat, no? No sap desenvolupar-se aquí, no? Fins i tot enyora allò o l'altre, no?
Saps?
O sigui, ja no pot funcionar aquí, és carn de presó, no? Llavors, tota la funció d'aquesta mentida que ens estan dient, que està ja complint la pena, però en el fons el que volen és que la gent és regenerar-la i que sigui una altra vegada la societat mentida. Perquè la presó és un negoci. Llavors, sobre la mano de l'obra més barata que hi ha ara són els esclaus, que són els presos. Saps? I llavors no els deixen marxar, no?
Sí, bueno, y la pregunta, y acabo ya, ya que para los marxistas digan que el lumpen son contradiccionales.
¿El lumpen?
Son contradiccionales.
Bueno,
ya sabes, el lumpen son...
Yo soy lumpen.
¿Tú puedes ser lumpen?
Yo soy lumpen.
Sí.
Además lo reivindico, yo soy chusma.
Sí.
¿Sabes? Yo soy chusma. Soy el lumpen, eso que digan los marxistas. Bueno, però ja abans estàvem parlant. Tu penses que la Comissió Obrera són marxistes?
Marxistes, no.
No era la cadena, com us deien, aquella, com el sindicat del Partit Comunista?
Ah, bueno, sí.
Bueno, doncs pues, llavors abans estàvem parlant que les presons, un dels sindicats més forts és Comissió Obrera, un dels sindicats més forts dels Mossos d'Esquadra, les Comissions Obreres, i que aquests pues, seran marxistes o seran marxistes, no? Tots defensen això, i llavors pues, tindran que posar els que ells duen a la presó, no? I normalment podrien pues, això, no? El grup del proletariat normalment se denomina la gent que està al marge de la societat, els que no tenen feina,
sí, que tenen feina,
no?
ciutadans, els carteristes, tota aquesta gent que se busca la vida, però el sistema, saps, no arriba a tenir com feina fixa i d'allò, no?
Sí.
Normalment posaven la carta de presenta.
Però els fascistes, per què criticaven aquesta gent? Els fascistes, per què criticaven?
Els fascistes?
Sí.
Perquè aquesta gent és bastant... la gent xusma, la gent... l'últim proletariat és bastant indisciplinada, no?
Ah, ja.
Saps? Per exemple, doncs, per tens la teva dona, per exemple, entraria en aquesta categoria, no?
Sí.
Llavors, doncs, ells se pensen que són millors, no?
Sí.
M'entens?
Ah, la vanguardia, no?
Sí.
Bueno?
Que són la vanguardia, diu.
Ah, la vanguardia del proletariat.
Sí, la vanguardia. I la resta hauríem d'aprendre d'ells, que en saben molt.
Ah, ja.
Però normalment, per exemple, als anys 30, quan els anarquistes tenien bastanta força a Barcelona, i
sí.
Imagina't que, per exemple, van fer una vaga els que barrien els carrers de Barcelona als anys 30,
sí.
Perquè els volien obligar a posar-se un uniforme, sí. I ells s'hi van negar. Saps?
Sí.
No van voler...
No sabia això.
Eh?
No sabia això.
També se van voler posar un uniforme, sí. Perquè deien que quan te poses un uniforme, no solo te poses l'uniforme, sinó que també te lo poses en la ment.
Ah, ja, clar, sí.
Aquesta gent, i suposo que per això els marxistes, pues, com ells són normalment a posar-se uniformes, a donar ordres, saps?
A
que tu te sacrifiquis, perquè el marxisme i el cristianisme tenen bastantes coses en comú.
El marxisme i
el cristianisme.
El cristianisme, sí.
Valors i llocs comuns.
Sí, que portes bé, te sacrifiques i després més bé. Sí, algo així, no? I llavors, clar, la gent que viu com al marge, que viu com a, que diguéssim més allò, doncs vol viure ara, avui, la gent que està a la presó vol sortir ja, la gent que no té de menjar vol menjar ja, saps? Si vol les coses com ja, no? Llavors, en aquesta història, pues clar, no sé, tot és molt discutible, no? Però este desprecio per el lupen proletariat no ho compartia per sempre la gent anarquista, perquè el feudo més fort de los anarquistas en los años 20 y los años 30 era el barrio chino,
sí.
¿Sabes?
Sí.
Y allí pues vivía la gente más marginal, ¿no? ¿Sabes? O sea, pues, había unas conexiones que siempre se ficaban como en cara, ¿no?
Sí.
La gente que estaba a la presó, la gente en los presos, incluso había como un enfrentamiento entre la gente que veía que todos los presos eran políticos, que no había presos sociales y presos políticos, que la gente que andaba a la presó pues andaba también la política perquè anava perquè era pobra,
yeah.
M'entens? I en canvi aquestes feien aquestes diferencions, que havia uns presos que sí, que havia de pensar, i altres presos que no, i els anarquistes deien tots són presos polítics, no?
Mm.
M'entens?
Sí, presos socials i presos polítics,
sí. Llavors una part de la gent anarquista més diguéssim més diferenciava com el marxisme, doncs deia tots són polítics, perquè
sí.
Una persona que va robar perquè va robar, no? Saps? Perquè la mateixa situació de la societat en certa forma l'obliga, no? I llavors li cae tota la maquinària legal de la justícia,
sí.
con una fuerza, i amb allò, pues, com el teu company este que estàs parlant, allò roba 200 euros i el veus, no?
Sí.
Que són 200 euros.
Ah, és que el problema d'aquí. Quan tu robes 200 euros ets un gran lladre que acabaràs al talego durant molts anys. Ara, si tu en robes 200.000,
sí.
Pues depèn de com, depèn de per quin motiu ho vagi, sobretot.
Sí.
Tenim l'exemple d'una persona que no fa dues. Doncs generalment te'n compren com un heroi.
Però mira, el que té Julián Muñoz, l'exalcalde de Marbella, però
sí.
ho heu vist, és que és un escàndol això, no? Està a totes les teles, li fan la propaganda. I en canvi s'obliden de la resta de persones pobres, no? Que estan a la presó i allí volen que es podreixi. En canvi, li fan un altar de flors a aquest lladre que ha robat milions d'euros, no? Milions d'euros als ciutadans.
Sí. Però que això no és nou, ¿vale? Això no és nou. Ja en la Grècia abans de l'època romana...
Que clar, si ja no.
En la Grècia.
Sí, sí.
La Grècia abans de l'imperi romà,
sí.
Que és una civilització, hi havia una rama filosòfica que se llamava els cínicos, i un dels més, diguéssim, més forts era el Diògenes, que és famós perquè un dia vivia despullat i dintre d'un túnel, no? I va venir l'emperador Alejandro Magno i li va dir: ¿qué puedo hacer por ti, Diógenes? I el Diógenes le diu: aparta del medio que no deixes que me doni el sol, no?
Así es, así es, sí.
Vale, pues aquest tio ja deia coses així, parides així, no? Perquè també era el Lupin, una persona que vivia al margen, no? Ja deia, no? Una vegada estava veient com allí a los templos que havia els déus, pues la gent anava a fer ofrendes i hi havia molts calés i cobraven impostos i tenia molta força, no? La religió i l'església que tenien allí els grecs, no? Perquè la religió, l'establiment religiós i el poder estatal i sempre han estat lligats i sempre han dominat la situació, no? Llavors havien els guardians del temple havien agafat un lladre que s'havia robat no sé què, doncs un pot d'almoines, no? I llavors diu Diògenes: mira, los grandes lladres, los més grans lladres estan detenint un lladre petit, saps? Els que han detingut el teu company de los de 100 euros, que segurament va ser perquè los de la caixa havien trucat a los Mossos, no?
Sí, perquè, sí, va.
Pues els grans lladres són los de la caixa, no? El teu
company, ja
entens? I això ja ho sabien a la Grècia d'abans de Crist, saps? Que los grans lladres són ells.
Sí, los grans lladres perquè era resident i...
Sí.
La seva jugada és que fan servir tot el seu poder per fer creure a la gent el mateix, no? I així estem amb la frase que hi ha de sempre, no? De que al final faran que odies els teus amics i que estimis els teus enemics, no?
Però més residents que la banca o que les cases, hi ha més residents?
Sí, però ja les que
ha fet,
eh?
Home, reincidents amb tots els interessos que et cobren.
Sí.
Interès per interès, se'n butxaquen una millonada.
Sí.
Automàticament.
Si les cases que embarguen, pues els pisos que embarguen, pues...
Bueno, i que avui tota la publicitat és enganyosa, totes les companyies telefòniques, els mitjans de... Tot és un atracament. Les coses primer no fan que nosaltres les necessitem i que no les roben, saps? I l'internet, tot això, és un robo quotidià, no? Les coses, no sé, sense ningú control, a més ho fan i se riuen de la gent i sí, fes una queixa, no? Es la passen pel forro i ja està, no sé, és el més gran lladres que hi ha, no és el teu company, saps?
Això jo t'ho passava, que és home, no?
I a part, la revolució que té que anomenar a la gent pobra contra revolucionaris és una revolució de merda.
Perquè
si la revolució té que servir per posar a la presó als pobres, perquè el lluny és la gent pobra, la gent marginal, saps? O sigui, aquí els anys 30 deien una cosa, que havia els autoritaris de dretes i els autoritaris d'esquerres. Els fascismes deien fascismes vermells i fascismes negres. Perquè al final era el mateix.
Sí, el
fascisme roig, no? Sí. Que a mi que m'adona que el Mosso d'Esquadra esté afiliat a Comissions Obreres o a un sindicat fatxa, quan un capellanco de porra m'està detenint, perquè jo vull senzillament el dret meu a la vida, que més dona, no?
Ja.
Al final és el mateix, o no? Tu ho veus així?
Sí, sí, ho veus.
Bueno, no sé si t'ho han contestat.
Sí, és una cosa, aquest Pimentel, quan es porta, caig en el teu padre, no, Pimentel?
Qui és el Pimentel?
No, una persona que és de la carn, no?, que està presa.
Ah, el Pinteño.
Pinteño, sí, el que està presa.
Aquesta que diria la campanya, quants anys porta el Pinteño?
El Pinteño?
Ja l'han tocat, no?
23 o 24.
Allà amb el teu padre està tancat.
Sí, porta molts anys.
Porta molts anys, molts anys.
Molts anys. Segons la seva llei, ja tenia que estar al carrer.
Sí.
Ja. Saps? Perquè que s'estan causes i causes.
Bueno.
Ens van caure i ens van enganyar a totes, home.
Ja.
Creien alarma social només per tindre ells més anys allí oblidats.
Sí. És que és un...
I després la gent que fa mal de veritat els veus campant a sus anxes impunement, no? Que,
sí.
Que la seva justícia no és justícia, no? Que no... No justícia, és
venganza, ¿no?
Venganza, sí.
Es una venganza.
Es un negocio, los presos son un negocio. Lo he leído hoy, un escrito aquí, ¿no?
Sí.
La presó es un negocio que les dona molts guanys. Tu imagina quan abans tenien poc d'acions i tenien esclaus?
Sí.
Pues los presos para ellos son esclaus.
Sí, eso es claro, porque yo que poso el pecuni, con la compañía, pues... Eso es un negocio, porque aquí tienes que gastar en toda presó.
No, o sigui, en certa forma abans anava els esclavistes, no? Allí a la forma de la gent que era lliure,
sí.
Que posaven una orgulla, però aquí és el mateix, no? Saps? O sigui, abans tenia legalitzada l'esclavitud, ara fan aquí com un retat de... Ara han legalitzat els fies, no? Després de 20 anys, no? Han legalitzat els fies, però bueno, ara avui hem llegit que ja estan preparant una altra cosa, saps? I perquè ho expressen. Quan una vegada tu has caigut en aquesta, no tens drets, saps? Les persones funcionen a part.
Sí, que si no tens de res.
Saps? Però bueno, nosaltres intentarem, com fas tu, no? Estar com la nostra gent, que són els presos, sí. I, yeah. I estar enfront d'aquesta gent, no? Que no tampoc puguin fer-ho com la nostra, diguéssim, ignorància. Nosaltres sabem el que està passant a les presons.
Sí,
que nosaltres ho sabem.
Però nosaltres podem ser víctima algun dia també.
Bueno, intentarem no ser-lo, no?
Ja. Yeah. Bueno, pues...
Vinga, company.
Vale, salut.
Moltes gràcies per trucar-nos.
D'acord. Salut.
Adéu, mani. Vinga, salut.
Adéu.
Bueno, bé, ens havíem quedat aquí enmig d'un text sobre la legislació de l'avortament, que abans m'he oblidat de dir-ho, però aquest text està extret d'un conjunt de reflexions que es van basar en una xerrada sobre l'avortament i el dret a decidir sobre el propi cos dins de les jornades anarcofeministes que es van produir el passat març. I si em permeteu continuar... Doncs farem un petit repàs històric de com ha anat això del tema de l'avortament, no? Per aquí comenten que a nivell europeu el primer país que va legalitzar l'avortament en certes circumstàncies va ser Suïssa l'any 1916. Després, el 35, Islàndia. I així fins a altres països europeus. A partir dels anys 50 del segle XX, els països socialistes consideraren legal l'avortament en el primer semestre de l'embaràs i sempre a sol·licitud de la dona. És a dir, del primer mes al sisè es podia avortar si la dona embarassada així ho desitjava. El cas espanyol és una mica curiós, sempre hi ha hagut molta restricció. Les legislacions al respecte dels anys 1928 i 1930 imposaven penes severes, però el 1936 es va portar a terme la reforma eugenèsica de l'avortament a Catalunya, dins del context d'un govern d'esquerres i d'una societat amb una consciència majoritàriament socialista i llibertària, on es valorava la importància d'una sexualitat saludable. Bé, doncs el decret aquest d'avortament del 1936 recollia els següents supòsits per a la despenalització. El motiu terapèutic, el motiu eugenèsic, factors neomaltusians, és a dir, el desig conscient de la limitació de la natalitat, no? El sentiment ètic, la maternitat no desitjada i per diversos desordres de tipus amorós emotiu. En definitiva, la dona podia decidir sobre el seu embaràs lliurement, encara que hi havia un termini de 3 mesos. O sigui, tot i això, continua sent un decret molt intervencionista, molt restrictiu per a dona i que tampoc li dona autonomia, no? Vull dir, termini de 3 mesos. Bueno, a partir dels 3 mesos, la dona també podia avortar sempre i quan el metge considerés que no era perjudicial per a ella, que estava preparada, pues això mateix, tenia que vindre un metge doncs a dir si ella estava preparada o no per ser mare, no? Quan qui millor que una dona per saber si està preparada o no per ser mare i per saber si realment després podrà fer-se càrrec doncs aquell fill, no?
Que està clar.
Si no, pues, tenia que vindre un metge que no te coneix de res i fer-te una avaluació allí com en una junta de tractament, no? Fer-te una avaluació a veure si estàs preparada per avortar o no, no? En comptes de preguntar-se si estem preparats o no per ser pares, perquè avui dia la gent se tira de la moto a ser pare
saps? I tracten els fills que, com si fossin de la seva propietat, no? I veiem pues això, com els pares volen decidir sobre el cos dels fills, precisament en el cas d'aquesta llei, veiem com els pares van decidir sobre el cos de les filles, no volen que les filles abortin soles, no? Perquè, per què no volen? No pateixen per elles, pateixen per la seva propietat, no? Perquè la mentalitat d'aquesta gent pues, és que tot té propietat i els fills, pues, precisament, i les dones, som propietat. El patriarcat així ho estableix, així ho reproduïm i així mos va, no? És curiós analitzar-ho perquè les caderes estan aquí, estan aquí. Doncs bé, continuem amb això. Doncs bé, també limitava que cada dona només pogués avortar un cop l'any, ja que es feia molt èmfasi en la qüestió de l'educació, això sí. Però bueno, què més? Després d'això, què va venir? El franquisme. Bueno, ja sabem el que passa allí. Un munt de dones van morir en carnisseries fent avortaments il·legals, ¿vale? O sigui, un drama, el de les dones, no? Que van tindre que sofrir durant el franquisme també. Bueno, una més. Després, l'any 78 es despenalitzaren els anticonceptius i el 1983 es promulgà la llei de l'avortament. Actualment la llei...
Què més vols, tio?
Que regeix és la llei orgànica de l'any 1985, la 985, del 5 de juliol. Aquesta llei introdueix...
Jo me'n recordo que a vegades, quan anàvem a les manis, cridàvem: nosotras parimos, nosotras decidimos, nosotras parimos, nosotras
sí.
Decidimos.
A veure, aquesta és una reivindicació. Ah, molt bé. Vinga, doncs.
Vinga, endavant. Passar-la.
Hola, bon dia.
Hola, bona noche.
Hola, bona nit.
Mani, què tal?
Què tal?
Pues mira, lo que estaba leyendo era lo que decía el compañero antes, ¿no? Que los ladrones ya vienen de muy antiguo, ¿no?
Sí.
Y había una anécdota que decían, ¿no? Que Alejandro Magno había secuestrado un pirata, ¿no? Ya no lo había obtenido, ¿no? Diciéndole, ¿qué haces tú usando el mar? Y dice el pirata, dice, ¿tú qué haces usando el mundo entero? A mí porque tengo una pequeña barca me llaman ladrón, tú porque tienes un imperio, tú porque tienes una fragata te llaman emperador, ¿no? Entonces nos damos cuenta que, claro, que de toda la vida el robo, ¿no? Pero el mayor robo que hay es el secuestro de nuestro propio pensamiento, ¿no? Y lo que ha dicho antes el compañero, el uniforme cuando vas a la escuela, el uniforme cuando vas a la mili, la medio, ¿cómo te diría yo?, pacificación, tanto los justos, ¿no? Porque al final terminan montones de personas creyendo que son individualistas y después pues nos ponemos todos en la carretera o llegamos a un estado de fútbol, ¿no? Total que nuestro pensamiento propio, pues nosotros tenemos muy poco, porque nuestros sentimientos y emociones nos las dominan, lo cual pues nosotros carecemos de coherencia con nosotros mismos. Y ahí es donde el mal que está allí, que la escuela siempre ha estado secuestrada con unos cuantos, y bien sabéis vosotros la cantidad de gente que los han quemado o que los han matado o que han hecho miles de cosas para silenciar aquellas buenas ideas que tenían ellos. Así que la mayoría de veces nos tenemos que interrogar a nosotros y preguntarnos si somos nosotros o somos parte de la programación oficial. Porque a veces hasta en eso llega el problema, ¿no? Porque hoy en día todo vale, ¿no? Cuando tú te preguntas, bueno, si hay unos clubes de fútbol que pagan millones por un jugador y después hay millones de personas que se mueren de hambre, algo fallamos. Si esos clubes de fútbol resulta que a la seguridad social le deben un montón de dinero y un trabajador, un pequeño autónomo, debe una mensualidad, no le dan el préstamo, pues yo creo que la solidaridad colectiva es lo que tenía que prevalecer, y prevalece un individualismo asqueroso y estúpido, porque a veces la mayoría de la gente nos pegaríamos, nos mataríamos por defender al jugador, por defender esto, una mentalidad súper infantil, porque a mí me gustaría que cada uno se distrayera por sí, en lo que él quisiera, pero cuando tú te das cuenta que son los medios de comunicación los que te dominan, te hacen una mentalidad mediatizada.
Bueno, eso se llama el alineamiento.
Bueno, siempre se llamaba, es que ya el colegio ya es eso, alineamiento, la mili también.
Sí.
Sí.
Y después, pues si te sales de los canones marcados, pues viene algún juez, por ejemplo, autoritario, con una mentalidad autoritaria, y te reprime para que no te salgas. Porque ya lo tenemos más, por ejemplo, que unos señores maltraten a una persona y de cara a los ojos de todos resulta que no era tal como se ve en la tele. Hombre, por favor, no distorsionemos las cosas. Si un ciudadano indignado porque no le dejan de trabajar, no le dejan de esto, y va ahogado, y una vez pierde, por ejemplo, su control, y le da un palo a un policía, resulta que si somos todos iguales, el policía es mucho más que tú.
Claro.
Cuando tú le estás pagando al policía, no. Donde está la igualdad, la equidad de la justicia, ¿no? Entonces, claro, seguimos todavía con una represión, con una contaminación de inquisidores.
Sí.
Por algo tiene que ser, pero sigue así. En primer lugar, porque aquí mismo en España no ha habido una democracia incitada por el pueblo. Ha habido un pacto entre los señores que están a las obras, se llame Carreño, se llame Faga, se llame Felipe González, se llame como se llame. Un pacto y siguió lo viejo con un señor representante de la continuidad del franquismo, como es nuestro rey, que siempre fue, que era uno que era un servidor del Franco. Nunca se reveló. En el librito que salió en el 91, que se llama El precio de la transición, que está muy bien si alguien lo encuentra para que lo vea y se dé cuenta, por ejemplo, toda la purga, se llame Jordi Puyol, se llame Tarradella, se llame todos unos lequillos que con el sudor del pueblo pues se acomodaron muy bien. Bueno, yo creo que todos fallamos un poco y tenemos que poner de nuestra parte, lo menos para interrogarnos interiormente, porque la tele misma, hoy en día las verdades las hace mentiras, las mentiras verdades. Y estamos muy masificados la mayoría por la tele. Un abrazo para todos vosotros y a luchar, lo menos quien que sea, con las ideas.
Venga, gracias por llamar, ¿eh?
Salud.
Bueno, aviam si podem continuar amb el tema aquest.
Sí, mira, farem una mica resumit, però més o menys, eh?
No cal que reduïs
bueno,
res, no?
Estàvem aquí, bueno, sí, més o menys, de moment he resumit, perquè és llarg i ja et dic que...
Nosaltres parim o
si nosaltres no, decidim. Acabem la setmana que ve, no?
Sí.
A veure, estàvem en la llei aquesta de l'any 1988, de l'any 1985, no? Que introdueix un article al Codi Penal, vale, el 417 bis, en què doncs, diu que avortar és un delicte i per tant les dones que vulguin avortar pues, són potencials delinqüents, no? I què més diu això? Diu que només hi ha 3 supòsits de despenalització, vale? En 3 supòsits no serà delicte, però en tots els demés serà delicte, no? El primer supòsit deia que no seria punible l'aborto practicable per un mèdic bajo su dirección de un centro médico acreditado y con un consentimiento expreso de la mujer embarazada cuando concurran, ahora ve lo importante, algunas de las circunstancias siguientes. 1. Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico de la especialidad correspondiente. És a dir, s'anem a trobar amb el mateix, no? En aquesta llei, pues això, un metge ha de valorar si tindrà un fill, pot tindre o no conseqüències negatives per tu. Evidentment que si tu no vols el fill, doncs probablement tingui bastantes conseqüències negatives,
sí, que,
no?
El que passa és que pel que has llegit tu de la llei, a mi el que em dona ja és que directament el tema emocional és com si l'aparquessin i l'únic que es volen fixar és en el tema físic.
Sí,
si amb el part pot morir la mare, llavors que avorti. Si no, da igual que se vuelva loca, da igual que tingui una depressió de cavall, da igual que no...
És igual.
I bueno, per a ells les donarà igual, però el que a mi no me dona igual és que si ella no vol tenir-lo. Ja està?
No, pues això no importa, perquè tal com ja deia la llei de 85...
Però a ell no els importarà.
A ell no els importa...
Ara estem parlant de la llei aquesta, no? De lo que diu aquesta llei és això.
Però ara aquesta és la llei de l'any 1985, perquè encara la d'enguany no hi ha arribat. Però si voleu, salto directament a la d'enguany, que tampoc varia tant. Només són 4 coses les que varien, no?
Si ja no poden ser ni propietaris del nostre cos...
El segon supòsit... El segon supòsit... En el primer supòsit no hi ha termini,
yeah.
¿Vale? Per avortar no hi ha termini. Si comporta un prejudici físic com sigui, no hi havia termini, suposadament. Després te fan parir, però suposadament no. Les estadístiques i els números també. El segon supòsit deia que l'embarazo sea conseqüència d'un hecho constitutivo de delito de violación i sempre que l'aborto se practique dentro de las 12 primeras semanas de gestación i que el mencionado hecho hubiese sido denunciado. ¿Vale? Això també és bastant greu, doncs un fill d'una violació és un fill d'una violació, i si la mare no el vol, pues, encara que sigui a la setmana 20, saps? Vull dir, jo crec que no poden imposar així ells la voluntat sobre una dona, no? I menys sobre una dona a la que han agredit i a més li han fet un fill, no?
Bueno.
Bueno,
yeah.
I després el tercer supòsit era que el fetus tingués més formacions. Això era la llei del 85 i ara a la de la reforma del 2009 doncs ens comenten que en alguns aspectes sembla una llei pues, que dona molta més autonomia, no? Sobretot, i que és més permissiva, que permet que hi hagi, que es puguin produir més aborts, i diu que en primer lloc permetrà a les noies d'entre 16 i 18 anys això, avortar sense permís patern sempre que els supòsits siguin dins de la legalitat. I diu, la ministra ho va justificar dient que si una noia pot tenir fills, per què no ha de poder triar avortar? D'acord, doncs si la maduresa sexual s'adquireix als 13 anys, no té sentit haver d'esperar als 18, ni tampoc als 16, per decidir la interrupció sense permís patern, no? Pensava més que, o sigui, les nenes ara amb 13 anys ja no són nenes, no? Som dones, també, no? O sigui, ja poden tenir filles, moltes...
Em sembla que ja des de que ovulen...
Claro, des de que ovulen, que algunes... no sé si és als 13 anys, però més o menys... Ja,
algunes
ja,
a les 11?
Sí, i algunes als 9, depèn, La maduresa sexual és...
Sí.
De fet, en altres cultures també es vist que les nenes de 13 anys tenen fills.
Sí.
Comencen a tindre
fills. La natura posa a la dona que pot ovular, o sigui que ve la regla, pues ja pot ser mare.
Després, la llei amplia la lliure elecció de l'avortament respecte a l'actual legislació. L'avortament seria lliure fins a les 14 setmanes i es permetria fins a les 22 setmanes, en cas de risc per la vida o salut de la mare, així com en el cas de les greus anomalies pel fetus. Per aquests casos de diagnòstics tardants de malformacions, els especialistes han recomanat al govern que no s'estableixi cap límit, però igualment hi hauria buits legals en quant al dret, típic de les lleis de terminis. Què passa a partir de les 14 setmanes? Les dones embarassades haurien de passar per un tribunal mèdic, el qual en molts casos, tal i com ens demostra l'experiència, les faria parir. Però, no diu el primer supòsit de despenalització que l'avortament no seria delicte en aquells casos en què tenir un fill portés a un grave dany psicològic per a la mare? Aquí seria evident, hi hauria un greu dany psicològic pel fet que hauria de parir tenir un fill quan ella el que delitja és no tenir-la. Bé, doncs bé, això... Si a més hi afegim que d'acord amb les dades de l'any 2006 actualment només hi ha el 2,6% de centres públics que practiquin avortaments, i si a més hi afegim que hi ha molts metges de sanitat pública que no volen fer aborts a la sanitat pública per motius d'objecció de consciència, però que aquests mateixos metges després de la tarda van a la sanitat privada, a la clínica privada, i allí s'hi fan avortaments que ens costen 300 i 400 euros, que es fan pel mètode anglès. Això què significa? Que entres allà, te fan l'avortament i te'n vas a patir el mal a casa. O sigui, allí, o sigui, si tens una hemorràgia, has de desplaçar-te tu després un altre cop cap a l'hospital. Vale? Te fan l'avortament i quan ja en pic te l'han fet, pastilleta i cap a casa, a passar el postoperatori ja, no? Però bé, aquesta és la... una mica també la situació de com està, si es fan avortaments al sector privat i per què se fan tant avortaments al sector públic, no? O sigui, aquesta lluita també, aquests interessos econòmics que afecten directament, en aquest cas ens afecten a les dones, i a més amb una cosa tan important com aquesta, no? un cop més doncs, el patriarcat pues, continua treballant en les seues dinàmiques d'imposar doncs, tota la seva jerarquia i fer que doncs, les dones doncs, ens castigui per avortar o se'ns miri malament i tot això que per molt que facin aquesta llei tampoc canviarà la cultura espanyola i menys amb els supòsits que es plantegen, no? Sense tenir en compte la decisió última de la dona, no? Tampoc sembla una llei molt progre, si ho sembla, però realment no és tant com ho pinten, no? Unos perquè les convé el lobby catòlic, saps? Se queda a l'estat en un radicalisme que tampoc té, no? I l'altre l'estat perquè es vol apuntar un punt, no? Es vol apuntar-se un punt que també és el vot femení, diguéssim.
Quan tot seria,
i, bueno,
tot seria senzill, deixar decidir a la dona i ja està, no?
Sí.
Qual és la complicació, no? Sempre hi, com el que explicava el company.
Però això és una llibertat i no parlen.
Sí, i ara hi havia un altre supòsit que era que com que hi havia hagut tantes pressions, no? També comenten aquí que hi ha hagut uns lobbies que estan pressionant perquè se fica un article que digui que les dones que vulguin avortar se'ls imposi un període de reflexió, que un cop tu ja ho has decidit tu hagis de repensar per imposició mèdica. El metge t'envia a casa i dirà, vale, vols avortar? Bueno, vés-te'n a casa, pensa tu millor. Sí. Te'n vas a casa tu i t'has de sentir malament perquè, clar, ets la mala dona.
Te pressionarem bé perquè faci el que nosaltres diem.
Tenen un llibre allí de ser madre, eh? I et diuen, vinga, va, vés-te'n a casa.
Ja te pressionarem bé, no?
A veure com te trobes quan arribes allà, no? En comptes de donar suport a la dona, a tot el contrari, no? Fent-te sentir malament. Com mos fan sentir moltíssimes vegades quan anem a la matrona i al ginecòleg, no? Això és un espanto, no? Ens tracten com si fóssim criatures. Jo de vegades vaig allí i em tracten com si fos un adolescent, no? I vull dir, si penso que vostès m'han vist a mi, jo sóc una dona, eh? Ja feta i dreta. Vull dir, a mi no m'has de dir què tinc que fer, saps?
Bueno, és el que ha explicat el company, no s'infantilitzen a tota la població.
I així a tot allà on baixos, paternalisme hi ha, sí, de l'administració. És algo que, i sobretot a la sanitat pública.
En vez de potenciar la part autònoma que tenim, les persones, tu ets com un producte, un objeto que ells manipulen, ells fan, no?
Uh-huh.
I llavors, si tens alguna queixa, ja entres en tirar-te passant la creueta d'insumissa, mira, s'atreve a abortar, com t'atreves? Ja? Sí, a posar-te en no, a posar-te la... Antigament, així les dones ja les posaven la anarquia.
La lletra escarlata.
Exactament, era la anarquia i això sí. ja té tota la comunitat sabia que tu eres pecadora, mala, culpable, sí. No?
Com es fa amb l'època del Mike Flower, aquells puritans que se'n van anar
rompre bueno,
dels Estats Units i van ser uns dels primers colonos.
Sí, però aquest malparís que estàs explicant...
És el mateix, és el mateix. Sí, és el mateix més sutil, però l'arrel, el sistema no canvia, no? El patriarcat continua estant aquí, continua sent el mateix.
Bueno.
Les relacions de dominació essencials continuen sent el mateix.
No? Però per a ells, que porti una dona a la lletra escarlata és com a dolent, però per nosaltres els anarquistes que una dona que porta la lletra escarlata és que és una de les nostres.
Clar,
no?
I tant.
Perquè sí,
i
perquè...
Pensem en aquell món, no? On tothom passa de pelar-ho i...
Ah,
bueno, menys sí. Els cínics i els... Sí. Què dius tu?
Sí,
que tenen al margen.
Eh?
Com el Diògenes, que se quedaven al margen.
El Diògenes era un element de cuidado.
Home, si està sortit el... Li han posat el nom en aquest síndrome de Diògenes.
Sí, però perquè el sistema sempre posa les coses que són bones de nosaltres com utilitzen, que fan que utilitzem un llenguatge en contra de nosaltres, no? O sigui, una cosa que no té res que veure amb el Diògenes, no? Diuen, perquè el Diògenes no acaparava res, és tot el contrari, ell vivia sense res, no? Llavors la gent que va agafant coses, no? Diuen que té el síndrome de Diògenes. Fan el mateix, quan per sempre volen dir que una persona és bona, diuen és noble, i si volen dir que és dolent, diuen villano, no?
Exacte.
I un villano qui era? Era una persona que...
La de la villa.
Sí, pero una
persona. ¿Y el noble?
Pero, de Castillo.
Sí, era un de puto, ¿no? Que tenía siervos. Sí, que Déu había triat para tener siervos. Y ahora un siervo se lliuraba el bachallacha, ¿no? Se feía un ofici, se anaba a la villa, ¿no? Y era un home lliure, ¿no? Y ahora un villano, entonces aquells que un despreci, ¿no? Villano, ¿no? Pues es lo mateix. Es que, fins i tot, fan que usem el llenguatge en contra nostra, ¿no? No, Diógenes no acaparaba res. Sí, era una persona que molestaba porque igual estaba en una asamblea, no allí todas las personas, diguéssim, pudients, ¿no? Porque, claro, en la Grecia democrática no tothom tenía el vot. Només tenían el vot pues, los que eran ciudadanos. Lliures, ¿no?
Els homes, ciudadanos.
Bueno, llavors el tío cogía y igual se cagaba. Hacía una mierda allí en medio de la asamblea, ¿no? O cogía y se masturbaba, ¿no? Y claro, las otras se quedaban... Oye, Diógenes, ¿cómo fas això, no? Ya, gent que feia coses, aquestes coses, no? I clar, pues, clar, segons com ho veus, te xoca, no? Però bueno, després hi ha coses com això de los lladres, no? I
que també s'ha de veure que a vegades les coses dolentes d'alguns personatges històrics s'han escrit molt posteriorment a que ells hagin mort, no? I una, també a vegades algunes coses són visió distorsionada.
Però bé, jo el que veia era que ell li posava, o el Diógenes posava com una... les feia una cosa que les xocava a tots molt per demostrar la hipocresia que era, no? Llavors era dir-li a vostra assemblea és una mierda, no? Perquè al final vosaltres teniu el vot i els altres que diu que són esclaus, saps? No pinten nada. Llavors, democràcia, qui és el poble, no? O també el que estem veient aquí, no? Que tu deies de l'avortament, no? Quan el Franco i tot això, la gent s'anava, els que tenien peles, pues anaven a avortar les filles dels que tenien peles anaven a Amsterdam, a París, no? Com els pobres, pues a morir-se, no? Llavors, sense ahí, con la boca gran, la hipocresia, no a l'aborto, no a l'aborto, però van a la seva filla, no? Saps? Con la bota petita, pues, querien els privilegis per ells, però per la gent pobra no, no? Saps? Perquè la gent rica sempre ha avortat. Saps? No han tingut problemes.
Bueno, i ara, si us sembla bé, ja deixo l'últim alegato final i ja ho rematem.
Vale,
vinga.
Aquí.
Venga, va.
I nosaltres parim i nosaltres decidim.
Això mateix. Qui més qui menys sabem el que significa la maternitat, que ha de ser desitjada i viscuda en plenitud. En tant que afecta la responsabilitat de la dona, la maternitat ha de ser un fruit conscient dels sentiments i no viscuda com un càstig o un accident. Ser mare com a finalitat i no com a imposició. I per això s'ha d'instaurar la pràctica lliure de l'avortament i gratuït. Una mare que no vol ser mare només porta conseqüències negatives tant a les seves criatures com a si mateixa. En definitiva, no pensem que si s'aprova la nova llei per la interrupció de l'embràs estarà tot guanyat. L'aplicació de la mateixa continuarà tenint els mateixos problemes d'arrel. L'autonomia decisòria de la dona, que hauria de ser total, estarà coartada per la valoració i sanció estatal i mèdica. Masses interessos econòmics mèdics per mig. Traves per a l'aplicació de tipus pressupostari i moral, masclista i religiós, etc. No volem mediatitzacions en les nostres decisions. No volem haver de passar per una agressió al nostre cos. Recordem que haver d'avortar no és mai quelcom agradable ni física ni psicològicament en un ambient hostil. És a dir, que no volem passar per una agressió al nostre cos en una clínica privada on després mos pagues 400 euros i també a casa, saps? Vull dir, a peu. Pues no. Com acostuma a ser el de qualsevol centre mèdic. Un avortament lliure és el que volem i conscient, així com adequat, que només pot ser autogestionat i gratuït. Que les dones mateixes decidim per nosaltres mateixes, que ens deixem estar d'especialistes, que ells ens poden assessorar, sí, però ells no poden decidir per nosaltres. Els polítics no han de decidir per nosaltres, perquè no decideixen mai el millor per nosaltres. Qui pot decidir millor per nosaltres mateixes que nosaltres mateixes? Pues ja està, no tinguem por, no? A ser lliures, a ser nosaltres mateixes.
Si una persona és un estudiós d'un tema concret o no expert, ha de servir per donar tota la informació a l'altra persona perquè l'altra persona pugui escollir realment lliurement el que vol i el que no vol. Punto.
Exacte.
L'important és això, que cadascú de nosaltres ens informem bé de les coses, dels pros, dels contras, del sí, del no, del per què,
que...
i així podrem prendre les decisions lliurement amb el, tant amb el nostre cos com amb les coses que fem a la vida. Com... I això és la, hauria de ser la funció de les persones que en un moment donat tinguin més experiència o tinguin més aprenentatge en un tema concret o en un altre. El poder transmetre aquesta informació a la més gent perquè la més gent pugui, en un moment donat, prendre la decisió lliurement i no intentar fer de papa.
I coaccionar també.
Sí, no, i per això dic fer de papa concretament, perquè en moltes ocasions doncs, el patriarcal de la casa pues, és el que amb les seves coaccions i la seva manera de ser t'obliga a fer una cosa i no una altra. I aquí el metge intenta fer el mateix, perquè realment això de que obligar una dona a marxar a casa perquè es torni a pensar i repensar si ha d'avortar o no, quan m'hi jugo el que vulguis, que si ha arribat a l'hospital per dir que vol avortar, és que com a mínim s'ha passat uns quants dies tancada a si mateixa, o amb l'ajuda de la gent del seu voltant, preguntant-se què fer i què no fer, és intentar que aquesta persona doncs canviï d'opinió. Perquè aquí fa el pas
fer-te passar més com més tard és, un cop has pres la decisió és pitjor, perquè des del moment que l'òvul i l'espermatozou es fusionen, comencen a haver canvis metabòlics en el cos femení molt bèsties, molt bèsties, i no pare, la màquina no pare, són 9 mesos de canvis constants, no? I com més tardes, si ja ho tens decidit, més transformacions sofreixes i més síndrome d'embarassada tens, vale? Vull dir que tampoc tampoc cal fer patir més a les dones, no? Que en la societat on vivim, on en molts espais no en seguim ni no ens sentim ni segures ni respaldades ni amb confiança, doncs que en l'àmbit sociosanitari, que és un àmbit que precisament hauria de fer una feina de suport a les persones malaltes o a les dones embarassades que volen avortar, i trobes barreres morals de persones amb prejudicis que volen controlar la vida i la llibertat de les persones, de les dones, en aquest cas. No?
Pues bueno, jo l'únic que puc dir en això és que, mira, la dona és... el seu cos és seu. I que ella decideix el que té que fer amb el seu cos. I que ningú té que dir-li ni que sí ni que no. I que ella és lliure de decidir el que vulgui, i si no vol ser mare, pues el cos és d'ella, saps? Si hi ha una altra persona que vol tenir, pues que ho tingui l'altra, no? A la persona que no vol, qui és ningú de dir-li que, pues si tu no vols, però t'obliguem, no? Saps? O si no està sola, qualsevol persona que per lo que sigui a la seva vida s'ha quedat embarassada i ella no vol tenir el seu fill, hi ha molts que us ajudarem, si no, saps? Pots avortar, així de senzill, no? Que tampoc sí que pot trobar pressions, però també hi ha molta gent que l'ajudarem, no? Perquè pensem que el seu cos és seu. I com el cos és teu, doncs fes el que vulguis. I ja està, no? Jo crec que sí. Ja, i llavors, doncs, pues, clar.
Disculpa.
No, que després ficarem música.
Sí, però bueno, tenint en compte que falta un quart d'hora, podem acabar
d'un segon. Sí. Vale.
Sí.
Continuem, doncs.
Sí, jo penso això, no? I tenim que partir d'ahir, no? De que les dones el seu cos és seu i que facin el que elles vulguin, perquè elles són les que saben. El que millor li convé a una persona és ella mateixa, no? Ja tingui 14 anys, 15, 16 o els que sigui, no? Saps? Perquè és el seu cos, i llavors jo penso que aquesta propietat la propietat del cos d'un mateix no poden dir que no poden treure't això, no?
I trobo a faltar el més important de tot, que és l'educació sexual i el respecte, perquè comencen la casa per la teulada, no? molt parla d'ensenyar a ficar preservatius, però si no parles de com són les, de com tindre unes relacions amoroses, sexuals, sanes entre nois i noies, entre nois i noies, entre noies i noies, no? On els nens que creixen puguin també ser lliures i agafar també amb més responsabilitat la seva vida, el seu cos, no? I llavors pues, també cada
vegada
tindrem una societat.
Me sembla bé això, però jo un aniria més, no? Si una persona en un moment determinat pensa que sí i al cabo de 15 dies o 20 dies pensa que no, pues també hay que respetarla y deixarla.
I tant.
Pues, ¿sabes? Porque a vegades puedes pensar que sí, después puedes pensar que no.
O ja no és simple pensament. Posa't el cas, una parella que decideix tindre criatures, en un moment donat pues, una de les dues persones, pels motius que sigui, desapareix i l'altra persona es troba sola i considera, pues, no, ara mateix no estic preparada per portar això, perquè l'únic que faré és mal a aquesta criatura, perquè jo estic malament pel que m'ha passat a la meva vida, pues, he canviat d'opinió. Però no, per les circumstàncies pot passar, coi, aviam. Sí,
però, i en què no passés això, i que pensem, oh, mira que és dolenta, i què si és dolenta? Si no vol tenir-lo, pues no vol tenir-lo. No hace falta que sigui per una causa bona. O sigui, si una persona, si una persona, una dona...
Home, que desaparegui una persona no és una causa bona, eh?
Un aborto té que tenir una justificació, segons que caso. Jo el que defenso és que no fa falta justificació. Con el desig de la persona, de la dona, de no tenir-lo, per mi és suficient, no me fa falta que m'expliqui ninguna història.
No, està clar.
Si ella no vol tenir-lo, jo ho veig així, clar. El que passa és que jo, clar, soc l'Upen i...
No, tots som l'Upen aquí. Està clar. Aviam, el que deia, si desapareix la parella, es referia per després.
No, però trobo molt bé el que explica i és justificable. Però jo un aniria més lluny, no? Que no fa falta justificació. Com que una dona vingui i diga jo ara no ho vull tenir, no té per què explicar per què.
Exacte, però segurament ho poden explicar.
No té per què explicar per què.
Exacte, però aquí...
Ja està, no ho vol tenir. A ti què t'importa perquè no ho vol tenir, ja està. No ho vol tenir, ja està, no té por que donar ninguna explicació. És el seu cos, és lliure i ja està, no? Pues igual ha tingut un fallo o mira, se va pensar millor, vete tu a saber per què. No, tu no eres ningú per jutjar-la. Saps? Tu no eres ningú per... Ningú és per dir a una persona tu tens que fer algo que no vol fer. Saps? Perquè al final de comptes és el seu cos. Clar, home, si l'altra persona te ve a matar, doncs pues, vale, però és el seu cos. Saps? Això és el seu cos.
Sí, sí.
I llavors, pues, quan això hi ha que tenir molta cura, perquè obligar a una persona a tenir un fill que és una experiència, pues, com tu has explicat, en contra de la seva voluntat, pues, home, jo és danyar-la per a tota la seva vida, no? Ja l'has explicat molt bé, no?
Ja,
comencen
sí,
els canvis i tot fer-ho això en contra de la teva voluntat, no? Saps?
Obligues. Pues no fa cap il·lusió.
Pues ja està. Pues, llavors, deixem, no? Deixem que...
Aquí és que hi ha el problema aquest dels catòlics, no? Que no fa ni dues setmanes parlàvem dels centres dels orfenats a Irlanda, el que havia sortit a la llum, perquè més que el que passava, a mi em sembla que és el que passava, el que passa i el que seguirà passant, no als orfenats d'Irlanda, sinó a tots els orfenats catòlics, apostòlics i romànics del món, i bona part de la resta d'orfenats també passa, però posarem ara mateix, no? L'incapiem aquest grup de persones pel fet que són precisament els que ja els agrada que passi això que tu ara estàs comentant. Que una dona que no vulgui tindre un fill el tingui. Així, amb un pèl de sort, acaba amb nosaltres i nosaltres després ens ho passem bé.
Que vaig sentir a dir, va sortir un bisbe, va sortir un bisbe i el que va dir també era molt fort, eh?
I va dir.
I però amb això també jo opino com ell, eh? I ho tinc molt clar. Va dir que no es pot comparar un abort, o sigui que és 10.000 vegades més greu abortar que violar un nen. Va dir això, eh? Aquest bisbe, quan va sortir lo d'Irlanda, va dir és pitjor avortar que el que ha passat a Irlanda, que aquestes violacions. És molt pitjor.
Però hi ha elementos, això, de la cúria catòlica, eh?
Aquesta cúria catòlica, el que vol és quedar-se amb estos nens per seguir violant-los i per seguir abusant d'ells, perquè estan sols i no tenen pares, vale? Llavors, per què hem de portar fills a malviure en aquest món si les mares no els volem cuidar perquè no podem, perquè no volem? Doncs pues el dia que el puguem tindre, lastimar-lo i cuidar-lo, ho tindrem, però no el regalarem a l'Església Catòlica ni a qualsevol altra institució o qualsevol altra persona que tingui A mi em sembla... Pues segurament hi haurà... Hi ha gent que no pot tenir fills, d'acord? Em sembla bé que puguin adoptar, però ara... Què passa? Que hem de tindre... Ai, que no puguin adoptar, però que hem de tindre fàbriques d'adopció per a aquesta gent que té una demanda que pot acabar sent com si fos comercial. Doncs no, no podem acabar fent
això. Jo el que puc dir és a totes les dones que no vulguin ser mares i per lo que sigui estan en la circumstància de ser-lo, que no ho siguin i que busquin ajuda, que hi ha molta gent, homes i dones, que no estem d'acord i que les ajudarem a avortar. I que no les tenen que explicar res. I con la seva decisió de no tenir-los, per nosaltres és suficient. Ah. Estem aquí en Ràdio Contrabanda i després en Ràdio Bronca, a les zones lliures.
Pues ara no ho sé. Jo tenia aquí un escrit molt curtet sobre la central nuclear de Garoña. Sí.
Hi ha una trucada?
No tenim trucada, però era el company que el que hem parlat fa un moment que volia fer també un apunt amb això que estàvem dient.
Sí.
Que bueno, com comentava per telèfon, doncs, que hi ha hagut bastants casos per Espanya també d'abusos per part del clergat catòlic i també comentava que a Irlanda no hi havia cap llei que prohibís els abusos a menors per part del clero. Això ho podríem intentar averiguar aviam si realment continua sent així o no, tot i que tenint en compte els comentaris d'una persona que havia llegit mínimament la Constitució irlandesa,
en compte la Constitució
irlandesa, que
és una voluntat divina, la Constitució d'Irlanda, des del primer a l'últim article, vale? És paraula de Déu, la Constitució
sí.
De l'Estat d'Irlanda. Jo no diria Estat, jo diria Estat Diví d'Irlanda. Aquesta gent són ultracatòlics, són gent que s'ha d'anar molt de cuidado, ¿vale? S'ha d'anar molt de cuidado, perquè estan permetent que milers i milers i milers de nens siguin abusats i després només cal veure les taxes de suïcidi que tenim, ¿vale? Gent de 70 anys que s'està suïcidant, molta gent que ha sofert abusos, i això comenten les víctimes, que nens indefensos, ara molts d'ells tenen 70 anys d'edat, perquè això fa anys i anys i anys i anys que dure.
I també jo volia dir, quan ha trucat aquesta persona que estaves comentant lo del cura aquell,
sí,
que va dir que era pitjor el aborto que el abuso a niños,
sí,
dir que no només ho va dir un cura, sinó el senyor Mayor Oreja, entre parèntesis menor cerebro, també ho va dir.
També ho va
a
dir,
la campanya
també
per les eleccions europees.
També ho va dir, que no també es pot comparar.
Bueno, però va servir per guanyar-les.
Va dir, perquè en Espanya se practiquen 40.000 abortos. I claro.
Bueno,
sí, segur.
El Mayor Oreja, és el jefe de Prosegur.
Hauríem de veure...
El Mayor Accionista de Prosegur.
Hauríem de veure també... que aquesta gent és molt hipòcrita i més d'un d'obtindre accions amb alguna clínica que practiqui abort, saps el que vull dir? Que després, al final, hi ha interessos aquí
polítics,
no?
Era famós...
Econòmics i...
Un dit aquí a Barcelona que els majors prostíbuls eren de l'arquerisme.
Home, hi ha la concejal, una del PSC, crec, Cati Carreras,
sí,
ha sortit a més d'un lloc, jo vull dir, que diuen que és empresària d'Alterne, sí, o sigui, que té puticlubs en propietat,
sí,
vale?
Sí, bueno.
Ells diuen, propietaris de locales d'Alterne.
I aquesta no era una de les que volia fotre fora les prostitutes del carrer per fotre-les als locals?
No ho sé, aquesta va ser...
No sé, però el Globo Sonda està allí.
Sí, normalment...
Sí, que...
Segur que era el PSC, segur que era algú del PSC, perquè ho van provar aquí, però no sé segur si era aquesta persona o no, però és que a vegades veus per què les coses les fan a mitges i no. Perquè realment no estan mirant el dret de les dones, sinó estan mirant la seva...
Per què s'estan oposant tant a l'abort, no? Per què no volen que hi hagi abort al sector públic? Per què no abortaràs mai en un hospital públic i en canvi si t'enviaran a una clínica privada a pagar 3
perquè és un negoci.
Tot això, clar,
és... Per què volen tenir la llei de la presó? És el que hi ha.
I la universitat?
És un negoci.
Pues un altre negoci. L'escola...
Què te vaig a dir? Què te vaig a dir? Jo estàs avui...
I els mestres...
Avui al col·le del meu fill, què vaig a dir?
Cobrar i viure tranquils. I els crios, a veure si passen pel·laro... I com te surt un fill insurrecte, ja t'estan trucant de que tens un mal fill, no? De que no s'adapte a l'autoritat escolar...
Volien fer això que els llibres de l'any passat, forrar-los i que sirvessin per aquest any, i ja l'havien fet, l'havien aprovat i tot, i ara la directora del col·legi, com l'han comprat a l'editorial dos ordenadors, diu que no, que perquè han canviat les matèries i ha que comprar els llibres nous.
Aquesta l'han pagat.
Bueno, però és que tot funciona així aquí. Tot funciona així.
Com els
la democràcia és la corrupció. La democràcia és la corrupció. I bueno, i menys mal que són corruptos, perquè si no, nos posarien ahí com ho feien en Xile, en d'allò, i fusilarien a la gent, o com el Franco, quan el Franco llevava el brazo de Santa Teresa incorrupto quan anava matant a la gent, no? O sigui que esto es de tal envergadura al sistema que fins a això que podem fer per l'alineamiento és quan te treuen a tu i posen un estrany dintre de tu, no? Llavors posen, nos fan, bueno, pues lo que explicava en casos infantils per poder-nos manejar, perquè tinguem por de tot, tinguem por de les dones d'avortar, de ser mares, perquè també, saps? De dependre del metge, dependre del psiquiatre, dependre del psicòleg, dependre aquí depenent de tot, no? Al final l'estat és assistencial en tots els sentits i les persones...
Sí, sí, i va ser que te fiquin una marca perquè ja la tinguis, bueno. També.
Claro, sí. I llavors què podem fer, pues?
Bueno, jo sé de parlar amb moltes dones de la mala experiència que és anar de veritat a la matrona o al ginecòleg, perquè depèn de què t'estigui passant, t'has de fer respectar molt.
Bueno, pues,
ens hem de fer respectar, perquè si fan això és perquè els hi permetem, també, perquè estan acostumats a tindre aquesta actitud amb nosaltres. I nosaltres no hem de permetre que ells tinguin aquesta actitud amb nosaltres, perquè quan t'has d'allà i surts al carrer, surts que te sents malament, que dius, hòstia, aquí com que m'han passat per sobre, no? Com que m'han passat per sobre, no? Sí. Te surts amb una sensació que dius, però igual aquell dia no te n'adones perquè hi ha unes normes de l'educació, de tal, i igual no t'atreveixes, no? Però el pròxim dia ja li pots dir, escolta, mira, a mi...
És un millor enfrontament.
Tracti amb el respecte que em mereixo, que vostè serà una professional, però jo també, saps, una persona conscient de la meva vida, del meu cos, no? I tracti amb respecte, saps, i no m'insulti.
Molt bé.
La recomanació per a totes les dones que anem a aquests puestos a visitar-nos per la nostra salut, que ja hem d'anar per la nostra salut, el que tampoc podem fer és deixar-hi d'anar perquè aquesta gent mos tracte d'una manera que no hauríem de fer, doncs quan anem allà exigir-los que ens tractin amb respecte i anar amb dignitat, no? I no sotmetre'ns a la seva autoritat moral, perquè al cap i a la fi estan allí també com a autoritat moral.
Sí, però no sé més que això és una altra, és, diguéssim, és millor el mal trau de l'enfrontament directament que tragar, ser submiso i després marxar a casa, saps?
I sentir-te malament.
I
hosti, per què no he respirat?
Saps? És millor en aquell moment plantar cara i deixar les coses clares, i clar, hi ha una resistència per part d'ells perquè és un privilegi que tu siguis un objecte i ells puguin manejar-te, no? Clar, però és millor aquest malestar d'enfrontament que someter-se, ser submís i després marxar, que te ve con tot aquell i llavors...
Ella, dura
més, no?
Sí, i ella es quedi allí tan tranquil,
sí,
pensant-se que ell té dret i té el dret a fer jo.
I ella té tot bé i tot malament.
I tot malament perquè t'han humillat i perquè...
No? Sí, te porta el mal teu i el mal seu.
Sí.
O per lo menos així te quedes con el teu mal, no? I ella que te quedi con el seu, no?
Exacte.
Va por ahí, jo també soc d'aquesta opinió. Soc d'aquesta opinió i després donar-nos compte que quan fem això no estem sols, que hi ha més gent que està en la moguda, que està resistint, que està ocupant,
que es insumisa, que es que lluita, saps, que són molts, saps, que perquè el sistema també intenta fer-te creure que estàs tu sol i aïllat, saps, perquè saps que te, al final te rindeixis, no? Però no és veritat, hi ha molta gent que sincerament passa d'aquesta autoritat moral, no? Perquè només és a través d'una fe en algo que no té ninguna base, no més que això, no? Una autoritat moral, per què té una autoritat moral? De decidir el que a mi me convé, saps? I si falla el dolent és per mi, perquè ella se queda tan tranquil·la, no? L'altra persona, no? I les coses després no volen responsabilitat.
Perquè tampoc la implicació que tenen amb la persona que va allà també és aquesta, la de jo soy la autoridad
i el corporativisme que tenen, no? Ara s'ha vist con això de los Mossos d'Esquadra que deien avui, no? Tots els Mossos ahí apoyant, no? Pues no, sí. Tio, s'ho habéis passat, tio, i, però volen el privilegi, no? Lo que volen és
el privilegi, la força...
Sí, la situació de que ells poden pegar impunement, no? Poden treure ulls a la gent impunement, no? Poden fer ús de la violència impunement. Doncs pues no podeu fer-lo, saps? Llavors les altres tindrien que ser, no? Pues dir, no, pues mira, aquesta gent, perquè aleshores on deien que no eren tan podrides les pomes, no? Perquè hi havia algunes pomes podrides, no? Que no són tan podrides les pomes.
Perquè tornin a mirar el vídeo, perquè jo...
Però si és que no és que sigui...
Encara que els hi posa càmera lenta, les puntades li peguen igual, ja, clar,
però és que no siguin pomes podrides, és que aquell l'arbre que fa aquestes pomes és el podrit, llavors exacte. Que pot donar? Només que podrit, és tots igual, no? Que ja les vale, no? Com les...
No, però a més l'altre dia va sortir el Madero va sortir a la tele defensant-se i dient al caporal o al professor que hi havia aquell dia en aquella sala i dient que és que ell l'únic que havia fet era el que li havien ensenyat.
Bueno, i què? Però...
Que era com havia de reaccionar, que era el que li havien ensenyat, doncs pues està clar, quin és el problema aquí? Doncs pues que això és el que els diuen que han de fer. El jutge que ha dit, senyors, com que us ensenyen a fer això, vosaltres heu de fer això. No et puc dir que és un delicte. I ha considerat que alguns dels que estaven en pràctiques es van excedir, molt probablement perquè estaven en pràctiques. Perquè el professor, el que més rang tenia allà dintre, és el que han absolt de tot.
Clar.
I de la multa, i de tot.
T'ha quedat net. Com una patena.
Els que han fet caure mínimament...
L'has sentit?
No, això demà.
Això
demà, espera't que demà el Joan... El Joan Saura em sembla que ja ha dit que anirà des de la central de l'interior fins a la comissaria de les Corts de genolls i li fotrà uns quants petons als peus i li penjarà la medalla i tot el que faci falta. Suposo que la dinàmica és aquesta.
Que està solo ante el peligro. Que no té més enemics que el Sauron del Senyor de los Fabiños.
Vull llegir un escrit que vaig fer un dia allí al costat veient a la catedral de Barcelona. A fora hi ha uns demonis.
Sí,
vaig a dalt.
Sí, unes
gàrgoles.
Sí, uns bitxos molt... Estava allí veient una nit i ja sabeu que la meva ment és confusió, és caos. I llavors el mesclo tot. I llavors vaig entendre aquell escrit del Bakunin quan explicava que Lucifer va ser el primer rebel. El Bakunin té un escrit que explica que el primer rebel que hi ha és el Lucifer, no? Que se rebel·la contra este dios que se ve que cuida a los que violan a los niños y, ¿sabes? I li va dir, no, home, això no pot ser, no? Pues és el primer... I llavors vaig escriure aquestes paraules mesclant tot això con totes les dones que lluiten, que se rebel·len, que no són monjas, que no són vírgenes, que s'atreven a posar el que deia la companya, no? Tu autoritat me la passo jo per allà, vete ya, ¿sabes? Se lo pueden dir a la gent que normalment l'autoritat moral, a part de l'autoritat moral, sempre hi ha una xapa, una identificació, sí, 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 uns galones, perquè saps, tu sàpigues, no?, que com saps que és una autoritat, no? ¿Vale? Entonces, quan lo veus, contra más se va militaritzant la societat, pues más te tens que guardar o posar-te firmes, no? I llavors escoltar con molta atenció perquè, clar, no són los que manen, no? Pues contra aquestes, totes aquestes dones, no?, que se rebelen contra l'autoritat, no?, i con aquell primer personatge que se rebeló, que se llamava Lucifer, i les gàrgoles aquestes de, que estan fora de la... Són molt curioses, eh? Si algun dia passeu per la...
La llegenda diu que són per evitar que els mals esperits i els dimonis entrin dintre de l'església. Per protegir l'església.
Jo crec que per fer por a la gent.
Quina és la llegenda de les gàrgoles en general? Que no sé segur si la llegenda arriba a ser catòlica o és una llegenda pagana agafada pels catòlics, sí, com tantes altres tradicions.
Per defensar-se dels dimonis posen dimonis, perquè semblen dimonis, eh? Les gàrgoles són lletges de collons, eh? Allò que diu planilla allà posades... Bueno, pues diu trasgrede, i diu així. Trasgrede. Saliste a la noche rompiendo las rutinas que te impedían el sentir la necesidad de tu ser. La luna te baña con el influjo luciferino, con rayos desinhibidores que te hacen florecer. Tus deseos son libres, ya no te pararás. Vas hacia el placer en la noche, es la transgresión. Transgrede, transgredo, transgredimos. Todo aquello que te explicaron lo olvidas y viene lo nuevo. Necesidad de descubrir tu fuero más interno y hacerlo salir. Sientes, corres hasta el fin para poder ser, que nada más es el comenzar, pero te da igual, tus deseos son libres, ya no los pararás. Vas hacia el placer en la noche, es la transgresión. Transgrede, transgredo, transgredimos. Lucifer te hizo flor mostrando su color, bien abierta para sentir la libación, confiando y sin control. Vas a darte y a recibir el amor, muriendo y renaciendo una y mil veces, en sentimientos, en cambio, en vida. Ya eres tú, tu propia creación, es la transgresión. ¡Transgrede, transgredo, transgredimos!
Pues després d'aquest peixó escrit, doncs es posarem una cançó de Patti Smith, Mother Rose.
Vinga.
I ja ens despedirem amb aquesta cançó de la Patti Smith. Ens escoltarem la setmana que ve a partir de les 11:30 al 91.4 de la FM a Ràdio Contrabanda. I recordar que el diferit en el latau del programa l'escoltareu a Ràdio Bronca al 104.5 de la FM i tant Bronca com Contrabanda a internet. Dit això, doncs us deixem amb Patti Smith i fins la setmana que ve.
Salut!
Apa, transgredir, a transgredir!
She's too Onda FM de dia.
De tarda.
De nit.
24 hores per antena.
Contra l'Onda FM 91.4.
Freqüència modulada a Barcelona.